3 minuts passen de 11:45 de la nit i tinc 4 paraules sobre la taula. Una és Albert Miralles, bona nit i benvingut.
Jo en tinc 2, bona nit.
Ferran Auberni, bona nit i benvingut.
Molt bona nit, deixa'm dir que són més de 4, eh?
No, no, em refereixo a l'ítem Ferran, a l'ítem Albert, a l'ítem cinema sí, i a l'ítem Louis Austin, que és el guiri de luxe que va entrevistar l'Albert. Amb tot això, amb el Ferran, amb l'Albert, amb el Louis Austin i amb el cinema, arribarem a les 12 de la nit aquí al Cabaret Elèctric. Escoltem la banda sonora de Mar Adentro, i és que el Ferran ens vol parlar d'aquest director, d'Alejandro Amenábar, que aquest senyor doncs torna a escalfar motors, en aquest cas els de la seva càmera, que no sé si en aquest cas ja deu ser digital.
Es porta molt en secret el projecte d'Alejandro Amenábar. Ja fa uns mesos que es va anunciar el seu nou projecte, però avui hem sabut ja de confirmació ja absoluta, oficial, que Alejandro Amenábar comença aquest mateix dilluns a Malta el rodatge de la seva última pel·lícula. Es dirà Ágora, un drama èpic ambientat al segle IV, per tant. Pel·lícula difícil, eh? Així d'entrada sorprèn que Alejandro Amenábar s'hagi deixat seduir per aquesta història apassionada, diuen, sobre una dona i la seva incansable recerca de la veritat. Bé, tal com va passar amb Los Otros, pots imaginar-te, Txell, que la cinta es rodarà en anglès i en aquest cas es canvia Nicole Kidman per l'actriu britànica, també excel·lent, eh? Perquè Nicole Kidman és una dona que m'agrada especialment, i també la protagonista de El jardinero fiel, és a dir, Rachel Weisz. Serà doncs la protagonista d'aquesta nova pel·lícula d'Alejandro Amenábar, que comença a rodar dilluns a Malta. Weisz farà el paper de Hipàtia d'Alexandria, la primera dona científica i filòsofa d'Occident que va contribuir al desenvolupament de les matemàtiques i l'astronomia. El rodatge, doncs, a Malta durarà 15 setmanes i es recrearà l'Egipte de fa 1.600 anys.
I més notícies, perquè tenim el director de Gandhi aquests dies per Barcelona de promoció també.
I a més això té a veure amb les estrenes de la setmana. Avui les intentarem incorporar en aquest espai una mica més abans, perquè sempre ens falta una mica d'espai. I no, escolta, Albert,
jo no he dit res,
tinguem la festa en pau.
Escriuen oients que no aixequis gaire el foli, que llavors no se't veu per la webcam i et volen veure.
Això diuen fins i tot.
Sí, que es veu que estaves fent així i no se't veia la cara.
A veure, un moment, on estem? A la ràdio o a la televisió?
Estem a internet.
Molt bé. Estem a ICAT-FM.
Que és el present.
Vinga, en qualsevol cas, avui el director de A Chorus Line ha estat a Barcelona. Bé, A Chorus Line o Gandhi, si ho preferiu, que és la pel·lícula més popular. Exacte, un home que bé, ha fet una mica de tota la seva trajectòria. Veterà director, doncs, productor i actor britànic. Un home, per cert, aquests dies buscant informació d'ell, he descobert, jo particularment no ho sabia, potser algú que ens està escoltant sí, que el tsunami de l'any 2004 a l'oceà Índic va morir-hi una filla seva. De fet, també la germana d'aquesta filla també va quedar ferida, però no va perdre la vida en aquest tsunami, on en total hi van morir una mica més de 186.000 persones i gairebé 50.000 més, em refereixo, van també quedar desaparegudes. Bé, doncs, en qualsevol cas, Attenborough, que ha presentat la seva última pel·lícula, que es diu Cerrando el Círculo, un drama romàntic amb la Segona Guerra Mundial com a taló de fons i protagonitzat per Shirley MacLaine, una altra veterana del cinema, la protagonista de L'apartament, entre tantes altres. S'estrena, doncs, demà aquesta pel·lícula i es parla de la fidelitat, del sentiment de culpa, de la reconciliació i dels secrets de joventut. Fins aquí, en principi, tot va força bé, però ja veureu que les coses després s'espatllen una mica. Richard Attenborough feia una mica més de 8 anys que no feia cap pel·lícula i s'ha deixat seduir per una nova història d'amor, i dic això de nova, ara ho veureu, perquè és important, una nova història d'amor marcada per la guerra, i és que el tema no li és gens desconegut. De la dotzena de produccions que ha dirigit, la majoria expliquen històries èpiques i romàntiques, et fixes en la seva trajectòria i totes van en aquesta línia. I també amb un conflicte bèl·lic com a taló de fons. Però la veritat és que Cerrando el Círculo, i aquí ve la meva opinió, està més a prop de En el amor en la guerra, que és una pel·lícula també dirigida per Attenborough, recordareu que parlava dels anys de joventut de Hemingway, també al front, a la guerra, doncs, més a prop d'aquesta pel·lícula que acabo de mencionar, que no pas Terres de Penombra o Un puente lejano, dos títols també del mateix director, però que són molt més subtils i, jo diria, fins i tot més encertats. Doncs. Per tant, has de tenir, Txell, un dia tou per veure aquesta pel·lícula. Clar, destaca el repartiment, sens dubte. Christopher Plummer i Shirley MacLaine, que abans la comentàvem. Una pel·lícula que parla, doncs, també de promeses i, de fet, ara que faig servir aquesta expressió, Attenborough, i ara l'escoltarem, ha parlat precisament de promeses, o més concretament les ha trencat, perquè ha reconegut que l'amistat amb MacLaine la té des d'una pel·lícula que ell ha dit és horrorosa i que no voldria parlar mai més, però mira, avui, com dic, ha trencat aquesta promesa. Es diu Los pecados de la senyora Blossom.
Years and years and years ago.
Fa molts, molts i molts anys, quan molts de vosaltres encara no havíeu nascut, vaig actuar amb Shirley MacLaine en una pel·lícula molt dolenta que es deia The Bliss of Mrs. Blossom. La meva família va jurar sobre una Bíblia que mai més la mencionaria en públic perquè era molt dolenta. Quan vaig llegir aquest guió, vaig pensar en Shirley de seguida. Sabia que estaria bé. Pensava que faria una interpretació icònica. És meravellosa. Iconic performance. She's quite wonderful.
Intueixes, doncs, per on van les coses, eh? Jo crec que les declaracions de Attenborough i aquesta música que estem escoltant són prou definitòries d'aquesta Acerrando el Círculo que Shirley MacLaine, on Shirley MacLaine interpreta una dona atrapada pel seu passat, potser segurament com el mateix Attenborough, que havia format part, per cert, d'una divisió aèria a la guerra i, per tant, també això l'ha marcat. La protagonista, doncs, mig segle abans s'havia enamorat d'un jove soldat, això és el que s'explica a la pel·lícula, però les conseqüències del bombardeig de Pearl Harbor els acaba separant en aquesta parella. Bé, tot i la correcció formal de la proposta, Cerrando el Círculo abusa de la llàgrima fàcil, per tant, lluny també de la subtilesa, hi ha un esquematisme absolut en la història que s'explica i, especialment, això és el que menys m'agrada a mi, eh? La poca credibilitat de l'enamorament que es descriu
una
fa trontollar la resta de coses.
Com el de la Leonor Watling
sí,
a Crímenes d'Oxford.
Desentonava.
Per on vas?
En el seu moment jo
deia polític,
que... Bé, és igual, sí, va.
En té tema polític
endavant,
la pel·lícula?
Anem endavant, sí. De fet, però, un tractament molt, molt descafeinat, eh? La política apareix en segon pla, però tot i no ser protagonista, tot i ser una excusa al film, la veritat és que les referències especials a la ira són molt, molt, molt desafortunades. D'això també, doncs, n'ha parlat aquest migdia Richard Attenborough, i és que ha explicat que fa un temps va estar amb Ian Paisley, recordeu, el líder del Partit Unionista Democràtic a Irlanda del Nord, i també Martin McGuinness, excomandant de l'ira, que, recordem, van arribar a un acord de pau històric l'any passat. Doncs ha parlat d'això, precisament.
L'Ian Paisley s'ha retirat.
Sí, però precisament ell diu que n'hem d'aprendre d'aquest parell.
Vaig passar algunes hores amb Paisley i McGuinness, els dos asseguts a la mateixa taula parlant d'art, de cinema, parlant de moltes coses, i aquelles dues persones que en el seu moment s'havien odiat i s'havien jurat que no es parlarien més, eren allà parlant de la vida. Per tant, hi pot haver un altre punt de vista de les coses i val la pena considerar-ho. Vaig pensar, uah, si els films només servissin per demostrar això i fessin canviar d'actitud, ja valdrien la pena.
Doncs deixem enrere aquest Cerrando el Círculo.
Qui és el men ara? Aquest que ens diu el James Brown, eh? Richard Attenborough, Albert Miralles,
Renaud Berni.
Txell, de moment encara no,
oi?
Crec que és Josep Maria Marçal. Aquest és un món de Josep Maria Marçal, el tècnic del programa.
Altres estrenes de la setmana.
Sí, perquè a veure, aquesta jo deia era de les pluges, però en canvi teníem el protagonisme de Richard Attenborough que ha passat per la ciutat de Barcelona. Però així ràpidament, dir-vos que les cròniques de Spiderwick i Horton serien les que donarien les festes de la benvinguda a les festes de Setmana Santa.
Sí, Horton és amb dibuixos animats.
Sí, 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 i també serien les cintes més populars, eh? Però jo destacaria, vinga, va, apunteu-vos aquests tres títols. Talk to Me, un biòpic a l'entorn d'un popular locutor de ràdio a l'agitada Amèrica dels 60. La banda sonora realment és extraordinària, amb temes com aquest de James Brown, i les interpretacions també són molt convincents, les de Don Cheadle i Chiwetel Ejiofor, que són, doncs, per tant, els millors reclams, diríem, d'aquest entreteniment de bona factura, tot i que no tot seria un 10, ni molt menys, però sí que és entretinguda i ben feta. I aquí ja m'aturo la pel·lícula que a mi més m'entusiasma i que estic convençut que no veurà ningú o molt poca gent. Es diu Nuestro Pan de Cada Dia, que demostra que una imatge val més que mil paraules. Un impactant documental austríac que es va fer l'any 2005 i que arriba ara, mai és tard perquè s'estrenen pel·lícules com aquesta, on les seqüències del film se succeeixen sense necessitat d'incloure-hi diàleg, narrador o tampoc entrevistes.
Com es deia aquella pel·lícula que vam veure que era tota... que passava en un monestir i no es parlava?
El Gran Silencio.
El Gran Silencio.
O El Silencio... Jo diria que era El Gran Silencio.
El Gran Silencio, sí, 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 El Gran Silencio. No, doncs aquesta també és un documental sense veu.
Sí, 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 on difícilment després de veure aquesta pel·lícula te n'aniràs a comprar... Em sembla que tu ja no ho fas, això. Comprar-te una hamburguesa, per exemple, que no ho fas
home,
massa.
Una vegada, jo en tinc unes sí. a la nevera.
Perdona, al mercat les fan molt bones, eh?
Clar, és el que
anava
a dir.
Les fan allà davant, i posen la ceba. Bé, tu et refereixes a un altre tipus d'hamburgueses?
Sí, no, i escolta, no, jo em refereixo a totes.
Ah, totes, eh?
Sí, i ja veure, aneu a veure aquesta pel·lícula.
Hi ha carnisseries que són
bones. Aneu a veure aquesta pel·lícula i m'ho expliqueu. La pel·lícula mostra la producció industrial dels aliments.
Qui posen els ossos i els ulls.
No, només per això, Perquè també hi ha aquest aspecte sobre la fredor de les granges d'alta tecnologia. Per tant, no només la pel·lícula es queda en la denúncia fàcil, sinó mostrar-nos aquest món industrialitzat al qual hem anat a parar, em sembla que és que ens hem tornat bojos tots plegats.
Això també moltes persones diuen, es critica com es maten els toros, però a vegades no et fixes com es maltracten les gallines en una granja allà posades.
Com, saps? No, és d'aquelles coses que no les volem veure.
Si hem de mirar fil per randa, no només és el toro que es mata, sinó com tractem els animals.
Però
no?
Jo insisteixo que no només es queda en aquest aspecte dels animals, la pel·lícula...
Nuestro pan de cada dia.
Nuestro pan de cada dia. Jo la recomano allò fervorosament només fins dimarts... em sembla a mi, al cinema Verdi de Barcelona. Sí, perquè dimecres ja hi ha doncs les noves estrenes. Per tant, si us interessa, correu.
Anem-hi després d'haver anat al mercat, per això, Albert Miralles.
Sí, primer ens fem l'hamburguesa.
Et dic la tercera o no?
Vinga,
no,
la tercera
Albert, no?
I...
què passa?
Us rematem.
Esperava un xiulet jo ara.
Digues la tercera, No tinguis por.
Apunta-te-la, perquè també és de les importants de l'any. És el drama A l'Otro Lado, que explora les diferències culturals entre Turquia i Alemanya. Premi al millor guió del Festival de Cannes. Per tant, això també ja són paraules majors. Actors intensos que denoten el pes del dolor polític i social. Són sis personatges que busquen les seves arrels. Una pel·lícula que forma part d'una trilogia de la qual només n'hem vist una primera part, destinada a l'amor. Era la pel·lícula de Fatih Akin Contra la paret. Ara ens ha arribat aquest A l'Otro Lado, que parla de mort. Mira, ella ja sap el títol original, eh?
No, Malviro Lunel.
Ara sí que ha arribat el xiulet. Posa'l més fort, que així me n'assabentaré.
S'ha acabat el partit.
I l'última, la que tancarà la trilogia, serà la pel·lícula del mal, que encara no hem vist. No, ara marxo.
Hauríem d'anar al Camp del Barça un dia i gravar un xiulet ben fet, eh? També.
Deixa'm dir una última cosa. Puc o no? Temps mort o no?
Sí, no, temps afegit.
No, que aquesta pel·lícula parla de la mort, i això és molt important, apunta-t'ho bé, de la mort com a inici d'altres coses. Silenci absolut.
Doncs, Ferran Auverné, anirem a veure totes aquestes pel·lícules. La de la Shirley MacLaine, a mi ja he vist que...
No, a veure, cadascú que triï la que més s'ajusti... les seves necessitats.
I si no escolteu les informacions a la ràdio Fórmula del Ferran Auverni o al seu blog Sota Sospita, on allí ho podreu llegir tot. Ferran, em quedo amb l'Albert, no et sàpiga greu. Queda't tu també, però
deixem
que l'Albert ens parli del Louis Austin.
Vinga.